El que ens expliquen en pomes, déu-n'hi-do les idees que ens van donant que es pot fer amb aquest tipus de fruites, la Roser Martínez en companyia de la Cristina Cantal. Ho hem de deixar aquí. Ara passem el torn ja en el més calent, a la Cuera amb l'Ona Pilar. Remés, gràcies per la companyia i atenció. Demà hi tornem. Adeu-siau, que passin un bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge, a 2:15 del migdia, a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Sí. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 28 de maig, m'agradaria començar el programa parlant de salut, perquè avui és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Una commemoració que té per objectiu trencar els biaixos de gènere i sexe en medicina i recerca. I és que sí, encara avui les dones rebem infradiagnòstics i com ens afecten a nosaltres les malalties no està tan estudiat com per part dels homes. De fet, un estudi de la Comissió Europea del 2024 apunta que les dones viuen de mitjana 5 anys més que els homes, però ho fan amb pitjor salut, perquè han d'enfrontar-se a diversos reptes que afecten negativament el seu benestar. Reptes com el retard en el diagnòstic, biaixos respecte al dolor que senten, desigualtat en la recerca i accés limitat als serveis essencials. Un clar exemple són les malalties cardiovasculars, ja que, tot i ser la principal causa de mortalitat entre les dones, els símptomes de l'infart continuen basant-se en el patró masculí. Però les cardiovasculars no són les úniques malalties amb biaixos de gènere. Segons un estudi fet a Dinamarca amb 7 milions de persones l'any 2019, les dones són diagnosticades de centenars de problemes de salut amb una mitjana de 4 anys de retard respecte dels homes. Si ens fixem en malalties concretes, en el cas de la diabetis, el retard del diagnòstic femení és de 4 anys i mig, i en el cas del càncer, de 2 anys i mig. Arribar tard a diagnosticar malalties implica iniciar tard els tractaments i, per tant, un impacte perjudicial en la qualitat de vida de les dones com en el pronòstic de les patologies. A més, el biaix de gènere en la medicina també afecta els medicaments. Els experts alerten que moltes dosis de medicaments estan pensades per cossos amb constitució i metabolisme masculí. I, per tant, l'afectació que tenen sobre el cos femení és molt diferent, provocant efectes secundaris no previstos. I és que la majoria dels medicaments s'han fet pensant erròniament que el cos de les dones funciona igual que el dels homes. Per sort, tot això comença a canviar i Catalunya és un territori pioner en aquest canvi. El 2021, a l'Hospital Vall d'Hebron es va crear la primera comissió de gènere i sexe de tot l'Estat i el van seguir l'Hospital Clínic i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i altres centres del territori. L'any passat, aquestes comissions van fer un pas més i van crear la Societat Catalana de Ciència i Medicina en Clau de Sexe i Gènere, que és la primera d'Espanya i una de les pioneres a escala europea. Es tracta d'un organisme que vol promoure la recerca en perspectiva de gènere per començar a revertir tots aquests biaixos. Si us interessa el tema del biaix de gènere en la salut i voleu aprofundir-hi, a principis de temporada del Més Calent a l'Aigüera vam entrevistar al Mirades d'Igualtat la llevadora del cap de l'escala, Pilar Vallí, que ens en va parlar. Podeu recuperar l'entrevista a la web de Ràdio L'Escala. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous rebrem aquí a l'estudi el músic Ramon Manent, director artístic del cicle de Cançó d'Arrel i Em Celero, que comença aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal. Tot seguit farem un repàs a les novetats de les plataformes amb la Lali Giné a l'ensèrie i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. Actualitat. Actualitat local. No començarem parlant del temps, acabarem després, perquè ja saps que s'estan fent rècords i coses d'aquestes interessants. Amb l'anada, si m'ho deixes dir de moda molt vulgar,
i tant,
això és una anada d'olla.
El temps se li anava a l'olla.
Amb totes les de la llei. Però va, anem de coses que evidentment no són una anada d'olla, sinó que són fets i paraules que ocupen els titulars de l'informatiu. Començant per la reobertura de l'Albert de l'Escala, després d'una inversió de 1,4 milions d'euros per millorar-ne l'eficiència. La consellera, Mònica Martínez, va visitar ahir l'Albert de l'Escala per presentar aquesta nova temporada del Xanascat, que preveu superar enguany les 377.000 pernoctacions.
Això entenc que és a tot Catalunya, no
tot
només
Catalunya.
Aquí a l'Escala.
No us espanteu. No hi haurà 377.000 a les plages d'excursió. No, és a tot Catalunya. L'equipament empordanès ha estat un dels 6 albergs, o sigui, aquest xifra en els 6 albergs total de Catalunya, on la Generalitat ha impulsat obres de millora amb una inversió de 5,3 milions d'euros per 25 pessetes, com deia aquell programa de a que no saps en què estan financiats.
A veure si l'encertem amb Fons Next Generation.
Bé! Premio Carmelo per la presentadora. Financiats amb Fons Next Generation.
De fet, ja tocava, perquè alguns albergs de la Xanascat estaven allò una mica...
Sí.
No queien a trossos, però poc els hi faltava.
Tocava. És molt bona inversió perquè tenim molta mainada de colònies i de...
Sí, bueno, i també per no mainada, perquè són per tothom, Vull dir, si tu vas de vacances i no vols pagar un hotel, també pots anar a un alberg. És una cosa així més familiar i comunitària.
Evidentment. Però també, no sé, tinc la idea que aquí d'Empúries normalment veus molts grups de mainada, molts grups escolars. Anna Mini, Xaloc impulsa una aplicació per a tots els municipis gironins per gestionar els aparcaments. Una aplicació gratuïta anomenada Mot Aparcar gestiona els aparcaments regulats a cada població i es va posar en marxa aquesta setmana a l'Escala quan prèviament ho havia gestionat amb la Diputació de Tarragona.
Mm-hmm. Per tant, ja tenim aquesta nova aplicació per gestionar els aparcaments.
Exacte. Una setmana és on es parla molt d'aparcaments, aquí a l'Escala.
Aparcaments, zones blaves,
zones
és el tema.
Blaves...
És el tema de la setmana.
És el tema. Una noti d'educació o d'escoles, en aquest cas no relacionada amb vaga, que és l'altre tema que va ocupant aquest mes de maig en l'àmbit educatiu, sinó d'aniversari, perquè l'AMPA i l'Escola Empúries celebren els seus 50 i 90 anys respectivament.
Carai,
festa grossa.
Molt bé, no?
Sí, molt bé, molt bé. Això serà demà divendres. L'Associació de Pares i Mares de l'Escola Empúries, al mateix temps el centre educatiu, han organitzat un programa, per exemple, amb una cercavila amb gegants, un berenar popular i diferents activitats dinamitzades.
Per tant, festa molt grossa, per celebrar aquests 50 anys.
Festa molt grossa. Demà a la tarda, apunteu, AMPA de l'Escola Empúries i Escola Empúries. També farem un repàs a l'activitat de Càritas d'aquí a l'Escala de l'any 2025, a la qual té 5 programes de capçalera, entre els que destaquen el servei d'acollida, el CIE, el Rober o l'acompanyament de gent gran, que són els que centren els esforços del voluntariat. Càritas l'Escala també assenyala l'accés a l'habitatge com el problema més preocupant.
Per tant, farem una mica de repàs, de quins projectes té l'entitat.
Exacte, hem anat a Càritas, hem preguntat, hem muntat un reportatge de la seva presidenta, Rosa Maria Sau, i ens ho explica, ella ens ho va explicant.
Perfecte.
I en esports, Jessica Álvarez continua jugant a futbol als 48 anys i sembla que no se vol retirar, que encara té benzina, segons ella, Després d'una llarga trajectòria en clubs com el Barça o el Girona, aporta l'experiència necessària per guiar les jugadores més joves de la plantilla de l'Escala.
Endavant, doncs, no?
Endavant. I en quant a meteo, evidentment, els rècords de temperatura. Ahir ja el vam batre, ja vam superar aquest rècord gairebé per 2,5 graus respecte al registre anterior. Vam fregar els 35 graus a la Closa del Llop i avui anem per camí perquè ja estem marcant temperatures entre els 32 i 34 aquestes hores, que són quarts d'una del migdia, i per tant a la tarda, quan giri allò el vent una miqueta a sud, la torradora serà bastant general.
Per tant, farà encara més calor aquesta tarda,
Encara més calor.
Sergi, això quan ha de durar?
Demà hi haurà una pausa, o sigui, sembla que tenim bones notícies. Demà hi haurà més marinada de llevant, per tant, l'aire de mar està més fresquet, per tant, les temperatures podran baixar entre 5 i 7 graus respecte a el que hem marcat els termòmetres avui. Déu-n'hi-do. Tindrem més xafogor, això sí, perquè...
Ostres, o sigui, per una banda, exacte.
Una cosa per l'altra. Continuarem amb mínima tropical, aquesta mínima superior a 20 graus, i sembla el cap de setmana serà bon temps. Alguns mapes intueixen algun canvi, més xerbotada de tempestes de cares a mitjans de setmana vinent, però encara falta.
Encara falta una mica, però aquestes tempestes ens refrescaran una miqueta, no?
Refrescaran una miqueta. Si és que arriben, refrescaran. Primer que arribin.
Exacte, que potser no arriben, no, Sergi?
Primer
vols
que
dir?
Arribin. El blat, el sac i ben lligat i aquestes coses, en meteo també funciona això.
Bueno, Sergi, doncs de moment a morir-nos una mica de calor, tot i que demà has dit que baixa una miqueta,
Baixa, demà ho notarem.
Bueno, doncs estem contents, estem contents.
I potser, a lo millor dissabte, que no ho hem dit, algun banc de boira d'aquestes litorals del matí, també per aquest contrast tèrmic que a vegades passa, a lo millor estem una mica emboirats el dissabte.
Tindrem en compte, doncs, Sergi, moltes gràcies i tot això ens ho ampliarà la Lali al punt de la 1.
A la 1.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia, al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem parlar de música, i concretament de música popular i tradicional, perquè aquest cap de setmana comença el cicle de cançó popular d'arrel i amb salero que es fa ja des de fa 9 anys aquí a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. I per parlar d'aquest cicle tenim el seu director artístic, en Ramon Manent. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, encantada de tornar-te a tenir aquí, per segona vegada.
Jo també, tant que havia vingut i ara, mira, quasi m'enyoro.
Doncs avui tornes a ser aquí, Ramon. I avui vens a parlar de cançó popular i d'arrel amb Salero, aquest cicle que feu aquí a l'Escala. Però situa'ns una mica, què entenem per cançó popular?
Bueno, el seu nom ho diu, la cançó que canta el poble. La cançó potser més senzilla, més directa, la menys sofisticada, la que tothom acaba tararejant tard o d'hora perquè s'enganxa, i que sobretot que parla de coses del poble, que parla de les realitats quotidianes del poble. Això tota la vida s'havia fet, s'havia cantat sempre amb aquesta intenció, i encara es fa. Ara ha canviat molt les coses, la manera d'escoltar música també ha canviat molt, però encara hi ha una sèrie de persones empenyades en fer unes cançons que expliquin la vida de la gent, la vida del poble, i que l'expliqui en paraules senzilles, entenedores, i que ajudin a cantar-les tothom qui li vingui de gust.
Per tant, cançons que ens parlen de la vida quotidiana, no?, una mica?
En general, sí.
I aquest any heu volgut posar en valor la poesia cantada. Explica'ns una mica, perquè heu fet aquesta aposta.
Sempre hi ha hagut una mica de poesia. De fet, la cançó és poesia oral, és poesia cantada, però també des de l'arrencada de la nova cançó, que els cantants catalans, molts, es van dedicar a musicar poemes de poetes més o menys coneguts, o no tan coneguts, però a convertir la poesia, que és una cosa per ser llegida en principi, doncs per ser cantada posant-hi música. I en aquesta edició, bueno, per una sèrie de casualitats, hem anat coincidint amb un catàleg de grups que es dediquen bàsicament a això, a cantar poesia.
I, per exemple, de quins autors podrem sentir poesies?
Del més rellevant o el més important, tots són importants, però per la cançó catalana ho ha sigut molt. El repertori de l'Ovidi Molló ha sigut una font bestial de bona poesia, a més amb molta sàtira, amb molt compromís social, amb molt missatge, i això s'hauria, diguéssim, podia haver caigut amb l'oblit, perquè es va morir molt jove l'Ovidi Molló, tots ho sabem, d'un càncer molt, molt prematur, quan encara tenia molta força per seguir cantant, i tot això hauria, aquest repertori tan ric, tan maco, tan actual encara, hauria caigut en l'oblit o en el desús, si no hagués sigut perquè l'Artur Gaia, que és aquest xicot de la meva edat, que ja comença a ser granat, doncs Artur Gaia, que és el cantautor que hi ha darrere del famós personatge del Quico, del Quico el Cèlio, el noi del món de Ferreries, doncs hagi volgut fer aquest homenatge a l'Ovidi Molló, tornant a cantar les seves cançons amb la seva manera, amb la seva veu, amb el seu estil, però preservant-les d'aquest oblit que deia. És un concert que jo prometo molt interessant, estic segur que els que vindreu us posarà la pell de gallina en tot moment, perquè l'Artur Gaia té un do que és... té diversos dons. Un és la magnífica veu que té, una veu portentosa, després té una capacitat d'expressió pel fet d'haver fet teatre, i això comunica moltíssim les lletres, i segon, que era amic, va ser amic de l'Ovidi Molló, el va conèixer bé, i estic segur que faran les interpretacions que no seran una imitació, sinó que seran la seva interpretació de l'Ovidi. Jo crec que això serà una cosa que arribarà de cor a cor, del cor de l'Arturo al cor del públic.
Clar, i el fet que l'hagués conegut, no? No hi ha millor manera que poder fer un homenatge a una persona que has conegut i amb qui has tingut una amistat, no?
Efectivament, sí, el va conèixer, el va convidar a cantar diverses vegades a Tortosa, tenia una relació molt directa amb ell, i a part d'això, bueno, és un... són tarannats molt semblants a l'hora de concebre el que s'ha d'explicar, el que s'ha de cantar a la gent, no? El repertori de l'Ovidi dona per molt, i estic segur que l'Arturo ha sabut, adaptar-ho a la seva manera per comunicar-ho.
Mm-hmm. El concert de l'Arturo és el primer, no?, el que obre aquest cicle, però quines altres propostes tenim?
L'Arturo és aquest dissabte a les 8 del vespre, que ja el podrem veure, i que jo recomano moltíssim que s'hi vingui. I després tenim una cosa maca també, que és la reaparició del grup de Calaix. Uh-huh. El grup de Calaix és un grup, un quartet, un trio de polifonia catalana, tradicional catalana, que es va crear l'any 2001, és a dir, ja fa 26 anys, però que ha tingut diferents èpoques, bàsicament perquè les tres noies que formaven el grup van parir, uh-huh. van quedar embarassades, al mateix temps, totes tres, bueno, una darrere l'altra, de manera que van haver de fer un parèntesi a la seva activitat professional, perquè mm-hmm. els nens anàvem apareixent.
Bueno, clar, s'ha de conciliar aquí
sí,
la vida amb la música.
Es van haver de dedicar a la criança i van passar una mica la maroma fent substitucions, fent mm-hmm. canvis de personal, però més o menys van seguir l'activitat fins que pràcticament la van abandonar quan l'assistència als fills era molt, molt, molt prioritària, no? Finalment han tornat a reunir-se totes tres, i això fa molta il·lusió, i per això quan m'ho van explicar, que es tornaven a formar, vaig dir, home, doncs heu de venir a l'Escala. I les tindrem l'altre dissabte, el dia 5, el dia 5 de juny, a les 8 del vespre també, doncs, amb el seu repertori, que és un treball nou que han fet sobre les Gavarres. Uh-huh. Una de les membres del grup ha anat a viure a la Bisbal i s'ha familiaritzat molt amb els costums, les tradicions, les llegendes, les cançons, la història de les Gavarres, i han volgut fer un treball dedicat a aquesta zona per donar-la més a conèixer, ja que és una zona no massa coneguda, però sobretot per donar a conèixer el seu patrimoni i la seva mm-hmm. importància.
I tant, al final les cançons també és una manera de conservar, no?, tot aquest patrimoni.
Naturalment. Aquestes cançons populars, que a vegades hi ha la música, a vegades només hi ha la lletra, però si posa música, bueno, es poden fer de moltes maneres, doncs serveixen per explicar una mica qui som, d'on venim, són identitàries, que mm-hmm. és un dels punts claus, diguéssim, de la cançó popular, compromesa, no?
Uh-huh. Dèiem aquestes de Calaix, que venen d'aquesta zona de les Gavarres, però també tenim un grup que té un component escalenc.
Sí, tenim l'amic Aleix Sallol, molt conegut de nosaltres, perquè fa tècnic de so sovint uh-huh. en moltes activitats, i té tres o quatre grups, és un multiusos, és molt versàtil, i fa una proposta de folk, diguéssim, universal. El seu folk ve amb una noia de Navarra i una de Galícia, mm-hmm. i amb elles cobreixen una mica la part cantàbrica i atlàntica del folk, amb alguna cosa catalana, m'ha dit que també farà, però bàsicament és una perspectiva eclèctica del que és el folk europeu.
Mm-hmm. I ens queden dues propostes per descobrir.
Sí, llavors tenim el dissabte 12 de juny, que jo lamentablement no hi podré ser, però el museu presentarà aquest duet, un duet d'uns nois de Santa Eulàlia Ronçana, mm-hmm. que vaig tenir ocasió d'escoltar aquest hivern aquí a la Biblioteca de l'Escala. M'han agradat molt. Aquests es dediquen a això que dèiem, de musicar poesia, sobretot poesia més dels clàssics catalans, o sigui, mm-hmm. hi ha des de Ramon Llull fins a Josep Maria Sagarra, passant per Martí Pol, Joan Vinyoli, molts poetes d'aquests, els musiquen amb música pròpia, amb una guitarra realment meritòria, o que de resta és un noi que ve del rock i del pop, diguéssim, però toca molt bé la guitarra, i el que canta, bàsicament, el que canten tots dos, però el que porta la veu cantant, uh-huh. Té una capacitat expressiva molt gran, comunica molt bé les cançons, les canta molt bé, té una veu preciosa, i jo crec que han d'agradar per força, perquè a mi em van agradar molt, o sigui que han d'agradar.
Aquests són el duet Espriu?
El duet Espriu. Juguen amb l'ambivalència de la paraula Espriu, que vol dir com aspra, com una cosa aspra, una mica dura, perquè la poesia a vegades ho és, i el nom del poeta Espriu, que també musiquen poemes d'en Salvador Espriu.
Mm-hmm. I ens queda el concert de clausura del festival, quin serà?
Sí, l'últim és un, podríem dir, un bard, un bohèmio, un noi que ha corregut la Seca i la Meca les Valls d'Andorra amb els seus instruments, la guitarra bàsicament, però també toca l'acordió i toca altres coses, la gralla, toca moltes coses, que té una trempera bestial i m'encanta, és un noi que comunica un entusiasme fenomenal per el que s'estima, que és la cançó, i ens farà un concert molt participatiu. És un home que li agrada molt la cosa col·lectiva. Jo el vaig conèixer amb sopars de cantadors en els quals feia cantar tothom, vull dir que segurament ens farà cantar i ens farà divertir. Joan Baró, un noi de Lleida que té un historial molt llarg a l'Instagram. Tenia un grup que es deia La Lauseta, anava amb una noia que tocava el violí i cantaven, i allà hi ha penjades moltíssimes coses que demostren la seva capacitat de comunicar, d'engrescar, de disfrutar fent música.
Per tant, cinc propostes molt diferents entre elles, però totes amb aquest fil conductor, no?, de la poesia i la cançó d'arrel, perquè en quin moment creus que està la cançó d'arrel avui en dia?
Home, doncs està molt millor que fa 20 anys. O sigui, fa 20 anys era un desert, això. Érem jo i quatre més desgraciats que intentàvem picar paret. I ara hi ha una quantitat de grups molt diversa, amb estils molt diversos. Hi ha molta... Potser de tanta diversitat i tanta fusió i tanta d'allò, trobo a faltar personalment grups i propostes que toquin més l'essència del que és la cançó tradicional. Hi ha molta qualitat tècnica, molts estudis molt ben preparats, gent molt formada que toquen moltíssim bé, però potser falta una mica aquell vincle directe amb la terra que fa que propostes com la del Botifarra, que és una autèntica, o la de l'Arturo Gaia mateix, que són gent molt vinculada al seu país i al seu passat i a la seva història, que llavors sí que transmeten uns valors que tota aquesta gran indústria que s'ha creat, que existeix, i jo me n'alegro, perquè fa 20 anys no hi era i ara hi és. O sigui, ara, cas bé, estem en competència amb el rock, amb el pop, o amb el jazz, diguéssim, no? Vull dir, dintre del món tradicional es coneixen personatges que realment rivalitzen a nivell de taquilla, a nivell de mercat, a nivell de ser mediàtics, tant com altres grups. I això està bé. Això està bé perquè és normalitzar-ho. Ara, a nivell de qualitat, jo a vegades trobo a faltar una mica aquest vincle sanguini amb la terra, diguéssim, no? Però, bueno, tot anirà venint.
Per tant, creus que s'ha industrialitzat massa aquesta cançó popular i d'arrel?
No, massa no vull dir-ho, perquè tant de bo ho haguéssim tingut sempre, que hagués sigut lo normal, això. El que passa que al costat d'això hi ha d'haver una base on la gent faci música tradicional, tant si és artista com si no. I això és el que trobo a faltar. Es fan propostes, la gent del Cantut, per exemple, intenten fer això promovent els sopars cantats, cantar al carrer, trobades de gent simplement per cantar i ballar, i això, aquesta base és la que nodreix, nodrir els altres, ha de nodrir l'existència de grups professionals. Però si els grups professionals només han passat per l'ESMUC, està molt bé passar per l'ESMUC i conèixer bé l'instrument i tocar molt bé, però si només han fet això, quin nervi tenen? Quin ànima hi ha aquí?
Cal conèixer el territori.
M'explico, no? Cal conèixer el territori, la història del país i estimar-lo.
I al final la música popular, pel que interpreto, és una cosa molt comunitària, no?
Home, totalment, sempre. Sí.
Doncs, Ramon, recordem aquests concerts que es fan aquí a l'Alfolí de la Sal, comencen aquest dissabte i s'allarguen tot el mes de juny.
Tot el mes de juny, sí, fins l'últim dissabte de juny. Hi ha algunes setmanes que acaben divendres, altres que acaben dissabte, però, bueno, si mireu els programes ja ho anireu veient. Vale?
Doncs, Ramon, moltes gràcies per passar per aquí, pel Més Calent a l'Aigüera, parlar-nos de la cançó popular. Ja hem fet un repàs una mica de les propostes que porteu aquest any.
Moltes gràcies a tu, Ona, que m'has fet una entrevista francament bona. No recordo ser una entrevista tan bona com aquesta en molt temps.
Carai, gràcies, Ramon.
Vinga, doncs, vagi bé.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Després d'aquesta Jota de la Jarra que ens porta el grup Lara, el grup de folk que podreu sentir al cicle de cançó d'Arrel i amb Saliró del que parlàvem fins ara amb en Ramon, ara és moment de repassar les novetats a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem, abans però comencem com sempre el repàs a la cartellera.
A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar.
I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión.
Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
¡Yachi!
Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
El típico rollo del simulacro.
Soy la heroína de la oficina.
¿Quién ha hablado de rollos?
És hora de que se valga por sí mismo.
És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
¿Con qué tono?
Dame tu número.
La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
¡Bip!
¿Qué ocurre?
Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
Every mystery forms a complex web.
Polaroid strand.
Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
Universe trends to disorder.
Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
You haven't given us much to go.
What can I say? The world's a dangerous place.
La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
Attention, I have a very important update regarding our school.
També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
200 hours of battery life. Are we good?
Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
Emergency statement in the
BIA. Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot. Una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
Y luego inspira.
Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
Y expira.
Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para Asesinos.
Yo como abogado defensor, dueño de una guardería.
Hola.
Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
Tenías razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
Encara Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
Torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
I know who you are.
I a Disney també hi arriba la segona temporada d'Ellie Boys.
Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money.
I don't do anything illegal here.
Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
Vístase, acompáñenos.
Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para lavarse el luna.
Parlem del primer spin-off de Para toda la humanidad. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nedvidi, Matt Wolpert i Donald DeMure fins a la Unió Soviètica.
No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
Bienvenido a los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
Yupi.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Burrows, Jubilación Rebelde.
Los Burrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
Bien hecho, Sam.
Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
Desde que me mudé a Los Burrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
Hay prodigios en los borros, escondidos, ocultos, enterrados.
Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica, en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
Passaran los mejores momentos de su vida.
Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
¿Por qué son todos tan mayores?
Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Burrows és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
En fi, que si encara no esteu, us passem un petit fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
Hola, siento el retraso.
Oh, tranquila, no me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
Sam.
Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
¿Por qué no los quieren?
Porque están muertos, ¿verdad?
Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de los Burrows para quienes requieren más atención.
¿Qué les pasa?
¿Elan?
¿Qué? Quiero saberlo.
Esa televisión es muy antigua.
Le gusta arreglar teles viejas.
¡Ay, qué divertido!
¿Y eso qué coño es?
Es una Seraphim. Todas las casas de los Burrows la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere reservar una partida de golf, basta con decírselo a Seraphim, y ella le conectará con nuestro servicio de atención permanente. Mire, ¿qué hay, Seraphim?
Hombre, Kaylee, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para alegrarte el día?
Antes muerto que esto.
Papá, señor Cooper.
¿Qué haces?
Señor Cooper, por favor, no lo haga. Seraphim está íntegra.
No necesito una canguro electrónica.
Señor Cooper, entiendo su frustración.
No me diga.
Sé que era su mujer quien quería mudarse aquí y lamento muchísimo su pérdida. Pero yo no le impido rescindir el contrato. Esas cosas las decide el de arriba.
Pues dígame dónde está.
Durante todo este tiempo ha ayudado a mucha gente a adaptarse.
Y le prometo que si le da una oportunidad a este lugar, verá que los Burrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
¡Espere! ¡Oh, señor Cooper!
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
En el més calent a l'Aigüera ha arribat el moment de donar pas. Els impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Doncs som-hi, moment de donar pas als impresentables, en Sergi i en Joan. Sergi, Joan, bon dia.
Bon dia, molt bon migdia.
Sona molt fort.
És que entrem en rauxa. Bon dia. Joan, no m'has explicat què vau fer la setmana passada, dijous?
No vam fer res.
Vam fer un rentaplats.
Un rentaplats.
Clar, perquè divendres era festa.
Per primera vegada a la història d'aquesta casa. Vam fer Santa Rita, Rita, lo que se de la sequita.
Molt bé. És que jo tenia aquest dubte existencial.
I clar, com que tant de temps ens havien quitat...
Ens havien quitat el d'allò...
Santa Rita aquesta vegada es va dir... Santa Rita, 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 el que serà no sé quita, que ens han donat festa. Doncs ara de nosaltres, festa.
La farem, evidentment.
Va ser una cosa estranya.
Sí.
Festa perquè la gent més treballava, també.
Clar, bueno, era una cosa estranya, perquè el món en general tothom treballava, saps? I estàvem aquí els funcionaris de Campo i Playa, alguns, perquè n'hi va haver que van venir a la tarda a treballar, tots sigui dit.
Aquests van estar només de Campo, no van estar de Playa.
Però estar mirant mentre els altres treballen, això també és interessant.
Això passa a l'administració sempre.
Això me feia pensar, que, per exemple, abans, antigament, els paletes també tenien un dia de festa.
Ah, sí, els gremis, en general.
Sí. Aquell dia anaven a fer un dinar i feien festa al palet. Sí. Els lampistes també ho feien.
També,
tot això.
Sí.
Clar, també feien festa ells. La resta de la humanitat treballava. Però ells ho agafaven el dia del... Això era festes patronals. Mm-hmm. Vull dir que, no sé, Sant Ràdio. O Santa Ona. Santa Ona la podíem celebrar com a festa patronal.
Existeix Santa Ona?
Suposo que deu existir,
no?
Si tu te dius ones, has de saber quin dia celebra el teu sant.
Bueno, no tinc ni idea de quin dia se celebra. No sé ni si existeix, perquè clar, no és un nom...
Aviam, mentre estem d'aquí, busca aquí Santa Ona.
Busca,
que quedem molt malament.
Tens un ondinador aquí.
Vaig a buscar-ho, però em refereixo que no és... O sigui, que no és un nom cristià, m'enteneu?
No, és un nom de la natura.
Que jo dic el santoral cada dia dic el santoral, hi ha alguns sants...
Sant Kevin.
Kevin Costner de Jesús. Que era el fill de la Humaita.
De la Humaita.
El fill de la Humaita es deia Kevin Costner de Jesús.
Mare de Déu.
A veure, he trobat que existeix la festivitat de Santa Paulina en Onya. Però clar, això no és Santa Ona.
No.
Santa Ona. Santa Ona, quin dia se celebra? Santa Ona, quin dia se celebra?
Onya és Ona con Ñ.
Estàs de Onya? Què passa? Estàs de Onya?
Onya, vale.
Ja ha d'existir. Santa Ona ja ha de ser-hi.
Mira, no. A veure, segons la IA aquesta que surt aquí del Google... Sí. Diu que el santoral oficial de l'Església no reconeix cap Santa Ona com a tal. Però que es pot celebrar el 28 d'agost coincidint amb Santa Mònica. Mònica i Ona no li veig la similitud,
Vale, doncs vinga, doncs la festa a la ràdio, 28 d'agost.
Aquest any ja està adjudicat.
Ah, mira, també et diu que per similitud també pots fer-ho amb Santa Anna. Ona i Anna s'assemblen una mica més,
exacte. Eh? El 28 d'agost cau un divendres fet.
Santa Anna és el juliol, no?
Santa Anna és el 26 de juliol.
Sí, la meva àvia deia que el verano dura de Santiago a Santa Anna.
Santa Anna.
I si s'echa la niebla, nada.
Això
vol dir a la muntanya, allà a la Rioja, sí, sí. Que hi havia molt poc estiu, no és com ara. Abans que vingués el canvi climàtic, era
sí,
si hi havia boira.
Ara hi ha tantes dites que ja no quadren.
Ja no quadren, estan totalment desfassades.
Haurem de tornar a fer el refrenyer.
Sí.
Exacte, i també canviar les estacions.
Totes.
Ara que,
Veronyo, Inviornyo o Caronyo.
Ja en vam parlar un dia, sí. Que tu m'ho vas explicar, ja no me'n recordo, que allò que esclar, les estacions... Totes comencen amb hores diferents.
Sí.
No hi ha una hora fixa.
Ah, això és per al moment de precessió de la Terra i de l'inclinació i aquestes coses.
Que si diguessin...
Els astrònoms en tenen la culpa, els meteoròlegs no.
Que cada any les estacions meteorològiques comencen el 21 del mes que toca, però a les 3 de la tarda tothom s'ho creuria.
Haurien de fer com els meteoròlegs. Això dels astrònoms és una mica, deixa'm-ho dir, i aquest any que tindrem l'eclipse, aquest que tindrem la torre de l'eclipse, és una mica... Nosaltres les comencem els dies justos. La primavera comença l'1 de març, punto pelota. Ja està.
El que s'hauria de fer. I ara l'1 de juny comença l'estiu, no?
Ara és que es compliquen la vida.
Exacte. Ara que es veu que s'ha aprovat el BOE d'allò del canvi d'hora, que mai més tornarà a canviar d'hora...
Ja s'ha aprovat?
Sí. Vaig escoltar-ho, vaig llegir-ho per alguna banda, que ja estava aprovat el BOE.
No, però canvi d'hora...
Que ens quedem amb l'horari d'hivern.
Ah, que només tindrem un horari.
Sí, només tindrem un horari, definitivament.
Ah, això està bé, doncs això no se n'ha fet ressò.
No.
Exacte, ara estava pensant, i per què aquesta notícia no l'hem cridat a bombo i platerets, com
no,
hauria
no
de ser?
No, fa que neu.
A mi m'ho van passar l'altre dia pel grup de meteorologia, però que va sortir el BOE. No sé si potser era una
ara...
fake de IA com...
Ara serien les 11.52.
Ara serien les 11.52.
Doncs, guita, Ona, fins d'aquí un rato.
Fins d'aquí un rato,
Sí, no, ja ens trobem a veure d'aquí una estona.
Adéu, que encara estic fent programa jo. Adéu.
Bueno, ja ho buscarem,
ja
bé,
ho buscarem
això,
ben buscat. Volíem parlar, o sigui, ens ha sortit... Hi ha coses que m'han sorprès d'aquestes setmanes. Primer, que a Itàlia la pasta és molt més cara que la pizza.
Ah, carai. Clar, és que això ho hem d'explicar. En Sergi ve de vacances d'Itàlia.
Vinc de vacances d'Itàlia. Aleshores, la pasta és molt més cara que la pizza.
Ah, mira, doncs a menjar pizza, no?
Però, per exemple, pasca, una pizza, uns macarrons són més cars que una pizza?
Un plat de pasta amb pesto, pistatxo...
Vale.
Pasta italiana...
Sí.
Està a uns preus, posem una mitjana, entre uns 18 i uns 25 euros. Depèn si li fots clova o...
Però això és despenjar en un restaurant.
Un restaurant. I en canvi les pizzas estan entre 10 i 12, 13, 14.
I vas preguntar el per què, Sergi?
No.
Home, una vegada que vas a Itàlia...
No vaig preguntar el per què.
Per què questo?
Questo,
più caro que questo. Perché la pasta più cara che la pizza? Come sei questo?
Come se mengi?
Come sei questo?
Come
se mengi questo?
Ha vist per navegants, si algú va a Itàlia, la pasta és més cara.
L'altra cosa que m'ha sorprès és tota la parafernàlia aquesta amb les festes de graduacions dels col·les i instituts.
M'encanta perquè en aquesta secció passem d'un tema a l'altre així, que no els veig venir, No els veig venir.
És el que toca.
Som dispersos, tenim un TDAH d'aquest. Tenim un TDAH de tota la vida abans que es diagnostiquessin aquestes coses.
Jo el tinc no diagnosticat, el TDAH.
Sí, jo no diagnosticades tinc 40.000 coses en el moment que s'hi posin.
És que hi ha molt d'infradiagnòstic, ja ho dèiem a la portada.
Sí.
Pues clar, abans acabava el curs... Acabaves el curs, per exemple. Jo soc d'EGB, vosaltres sou d'ESO.
D'ESO.
ESO què?
ESO què?
Jo soc de l'Educació General Basca. Doncs sí. Jo, que acabaves el curs, recollies les coses i t'anaves cap a casa.
O feies una festa en el parc o el que
sigui.
Sí,
nosaltres ens donaven un calipo l'últim dia de col·legi.
Bueno, el menjador era especial, això sí.
Nosaltres fèiem de guerres de globus d'aigua. Jo crec que a l'últim dia de col·le ens vam banyar a la font municipal d'allà, de Can Fabra, de Sant Andreu. Vam anar a banyar a la font. Imagina't a tu.
Amb els profes o vosaltres?
No, crec que érem nosaltres.
M'estranyaria que hi hagués algun profe per allà.
Després, a la meva època d'institut, que anàvem a Figueres, després, com a l'últim dia de curs, solíem anar a Peralada, a celebrar-ho.
Home.
A Peralada, amb pa amb tomata. I
cava.
I
això és calité,
I després cava.
Això és l'elite. Això,
ara, tornar,
Joan, anaves a un cosa molt pico, que vagis a celebrar allò amb pa amb tomàquet i cava.
Era l'institut públic.
Anava a dir, ens queixem de les festes de graduació, però això em sembla que és pitjor,
però
eh?
Això, no, però jo firmo abans un pa amb tomata amb pernil i cava que un traje americana, corbata, modelito, que no m'ho foto ni a les bodes, com per fotre'm en una festa de graduació.
Jo a festa de graduació només he anat a la meva filla, quan va acabar el batxiller, allà a la Bisbal, i sí, sí, tots anaven, que allà feien allà el Mundial, em penso que es diu la sala aquella.
Sí, el Teatre Mundial,
Mundial, allà feien la graduació.
Anaven de punto en blanco.
Tots anaven. I després hi va haver-hi una coneguda d'aquí,
ui,
que es diu Tania Irte, que va ser la que va llegir
el discurs.
El discurs, va ser l'encarregada de llegir el discurs de l'any d'aquell de la graduació, que també anava a la Bisbal.
Això és una altra mostra de les 40.522,3 d'americanització de la societat on estem.
Totalment.
I cada cop més joves. O sigui, abans potser eren les festes de graduació de l'institut, ara ja són les festes de graduació de primària, que també en fan.
Bueno, no ho sé, però sí que és veritat que l'institut això abans només es feia segon de batxillerat i ara quart d'ESO ja es comença a fer.
Ja es comença a fer.
Perquè clar, diuen, clar, és que els que no fan batxillerat, què?
O sigui, la pròxima pas seria fer la festa de graduació de P3, o sigui, de la classe de les girafes, de la classe de les girafes i dels dofins i dels girassols.
Fer la graduació.
Aleshores, amb un petit suís o...
Ja passarien, no?
Ja passarien, ja no faria falta.
Amb un petit suís.
Sí. Però sí. Em sembla una cosa tan forçada, tan...
Sí, bueno, és tot el que hi ha al darrere, no? Perquè l'altre dia llegia una notícia que fins i tot s'han creat com botigues especialitzades en vestits de graduació. Que dius, a veure, un moment, és que on hem arribat?
Bueno, això està molt bé, perquè la comunió ja s'ha deixat de fer. Hi havia botigues especialitzades en trajes de comunió, sobretot de noia, i ara han dit, ens hem de reinventar, quan ens reinventem...
Ara ja no vas de marinerito,
Ja no vas de marinerito i tot això.
Exacte.
Però... I la gent que no vol entrar en aquest de...
Clar, rotllo? Aquí és on hi ha el problema. La gent que no vol...
Però vols dir que hi ha gent que no vol fer això?
Sí, home, sí, i tant, sí. Joan.
Que no van a la graduació.
I tant. Sí. A veure, jo me'n recordo de col·le de moltes coses que ens feien entrar i jo no volia entrar en el rotllo, per exemple. I ja hi havia coses que dius, ah, però a mi no m'agrada això.
Tu eres de l'oposició.
Sí. Jo era de l'oposició, sí.
Anaves contra l'equip de govern de l'escola.
Sí, sempre, si puc, sempre antisistema.
No, però sí, hi ha gent que no és del rotllo. A mi la graduació em feia una mica de mandra, sí. Que us he de dir. Hi vaig anar, però per pressió social, però feia mandra.
Vaig anar a la de la uni, crec. Recordo.
Clar, jo em vaig saltar la festa del pas, que això encara també és a segon de carrera. Sí. Fan com allò, el pas de l'Equador i no sé què. Ara fan també una festa, tipus una graduació, a segon de carrera.
Això també penso que és americà.
No, nosaltres no.
Això jo vaig dir, per aquí jo ja no hi passo.
A primera carrera, sense saber qui acabaria o no acabaria la llicenciatura, ens feien ja la foto de la toga, de la orla,
A primer.
Suposo que com hi ha més gent, hi poden recaptar més peles, perquè hi ha més gent que s'han de fer les fotos aquestes.
Però al final, de curs, us donaven amb la actualitzada o no? Us donaven la de començament?
Ens donaven la de començament. La de començament. Aleshores ja podies anar fent creus d'aquest no, aquest no, aquest no, l'altre.
Aquest no el conec.
Aquest no el conec.
No sé si
qui és aquest.
Aquest també venia el primer dia.
Bueno, i la gent que fa la carrera amb 6 o 7 anys no tens la mateixa cara, De primer, a més, és una època en què canvies.
Encara el primer, encara tenia 17 anys quan vaig començar la carrera, que sóc dels petits, sóc de desembre. Encara no d'allò. Era absolutament horrorós. I jo ja això ja ho vaig trobar horrorós i ara aquestes coses ja em semblen...
Bueno, això ho fan a l'escola. La meva filla, recordo, que ho té això, com va acabar l'ESO.
De l'Orla, de l'ESO.
L'Orla?
Sí, jo també la tinc.
També ho tenia. Sí.
Però això també és bonic, no? Perquè al cap d'uns anys tens un record d'aquella gent que la meitat ja no hi tens relació.
La meva època era la fotografia en blanc i negre de tota l'escola per al llibret que feien, que jo anava aquí a l'escola a Torroella, dels Hermanos Gravialistes, i te feien un dia a la setmana, te deien, sobretot que no falti ningú, que han de sortir tots.
Però potser no torno a mirar la foto mai més.
En blanc i negre.
Que d'allà al calaix, d'allà a l'habitació, d'allà al quarto, de les coses que només trobes quan ordenes o quan busques alguna cosa, t'ho topes, però està allà.
I després, quan tens 40 o 50 anys, t'agafa un rampell de neteja i la llences.
I la llences. Perquè ja no vas als sopars aquells que fan d'exalumnes de porai, que això també fa mandra supina, o sigui,
no ho he apuntat
al d'allò.
Sopars d'exalumnes.
Perquè coi, per no dir una altra paraula més gruixuda, he d'anar a un sopar on tres quartes parts de la classe vam acabar barallats amb tres quartes parts de la classe.
Ui, 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 ui.
I veure les cares de tota aquella gent. No!
Bueno, això, potser un sopar d'exalumnes de la teva època d'ESO seria...